A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, molt bon vespre. Passen 22 minuts de les 8 del vespre, com cada dimecres és l'hora del debat a Ràdio Castellà, a la 90.1, i en aquesta ocasió amb el format, diguem-ne, especial, que és el que acostumem a fer l'endemà del ple. El ple ordinari se celebra sempre l'últim dimarts de mes, i en aquest cas doncs, ahir vam tenir la sessió ordinària de maig, i ens toca, doncs, com cada dimecres l'endemà del ple, repassar les qüestions doncs, més importants o que van suscitar més debat. Doncs, en tot cas, ho repassarem amb els representants amb els que comptem avui. Saludem Dolors Ruiz, d'Esquerra Republicana. Què tal, Dolors?
Molt bé, bona tarda.
Et saludem la primera per donar-te la benvinguda. Doncs, hem intentat diverses vegades. Sabem que fas com unes formacions els dimecres,
sí,
que és el dia del debat,
i sí, sí, sí,
encara no havies debutat, podem dir.
No, perquè bé, és que l'agenda té els seus horaris, com que treballes i a les 8 tanques, a vegades les formacions les agafes a aquelles hores, però avui he decidit que ja tocava venir a la ràdio, perquè a més us trobo a faltar.
Ja tocava, pensa que ja estem al juny i passat el juny ja, diguem-ne, la temporada estable s'acaba i per tant els debats també, és a dir, que tenim encara el mes de juny d'oportunitat per poder...
I juliol també tenim, no?
Juliol també, el que passa és que com que no hi ha programació ordinària, va en funció de quan es faci el ple. I normalment el juliol, bueno, saludem ja el Joan Creus, portaveu de... Som de CastellPCD. Què tal, Joan?
Què tal, molt bé.
El ple acostuma de juliol acostuma a ser com a mitjans de mes, no?
Sí, el que passa que ahir en Junta de Portaveus vam estar mirant i segurament mantindrem el darrer dimarts. El
darrer dimarts?
Sí, sí, perquè
doncs,
si l'haguéssim avançat...
Ho tindrem difícil perquè tenim tècnics de vacances, ja, doncs, em sembla, aquelles dates.
Ja el gravarem nosaltres.
A Pau Castellví... Junts per Castellà, bon vespre.
Bon vespre i moltes gràcies per convidar-nos.
Doncs, si us sembla, bé, el ple d'ahir, no li diria la paraula plàcid, però en tot cas sí que no va ser tan intens com, per exemple, doncs, fa dos mesos. Anem una miqueta amb aquesta teoria que jo dic del pèndol, i en aquest cas tocava doncs, un ple una miqueta doncs, més suau, tot i que van haver-hi doncs, un bon grapat d'emocions, però pel que fa a la part resolutiva, es van trobar punts d'encontre entre govern i oposició per tirar endavant, si més no, l'aprovació, en aquest cas, inicial, per tant, ara de passar a l'exposició pública, de l'ordenança de mobilitat. No? Bé, en aquests plens, a vegades, bueno, com a ciutadà, prens bastantes coses, no? O sigui, no només el funcionament d'un ajuntament, sinó de que hi ha conceptes que han caducat, de que hi ha fórmules que... la realitat doncs, passa per davant moltes vegades de la legislació i és veritat que el que nosaltres ara veiem molt al carrer, aquestes noves formes de mobilitat, no? Li podem dir patinet, aquestes eines fins i tot intel·ligents de transport, doncs clar, tot això està comportant una sèrie de modificacions, l'accessibilitat, que també és un tema que va sortir també posteriorment en moció, bé, tota una sèrie d'elements que fan segurament obligat tant crear aquesta nova ordenança com posteriorment, i crec que va quedar una mica com a repte més pels propers mesos, ja no sé si pel proper mandat, de renovar el pla de mobilitat, que deu tenir 10 anys pràcticament de vida.
Sí, sí.
No sé, Joan, si vols
bé, arrencar. No, simplement l'esperit d'aquesta nova ordenança de mobilitat és el que dius, no? Reflecteix molt quins han sigut els canvis, no? A tots els municipis, a la vida... de la mobilitat en els nostres pobles. Abans teníem el cotxe com a centre de la mobilitat i es feien tota l'organització, tota la logística que es tenia en els municipis girava entorn a la possibilitat de que el cotxe es desplaçés amb total llibertat i les ordenances modernes el que recomanen, no, és que evidentment es tingui en compte doncs la persona vianant i que el reguli, no, i especifiqui a 30 km per hora en el nucli urbà doncs la velocitat màxima en el cas dels ciclomotors, dels vehicles. I això té una derivada, no, en tot el desplegament de l'ordenança.
Mm-hmm. Aquests 30 km, perquè sí que en el seu moment semblava que era un pas com molt important, teniu elements de judici per saber si bueno, tenim menys accidents o perquè, clar, al final aquesta convivència, peatons, aquests nous transports, bicicletes, i cotxes, no sé, amb dolors?
A veure, jo m'he trobat, bueno, en primera persona, no?, algun creuament en una zona que no estava ni marcada a la màxima velocitat, en què pujava a la vorera, se'm passava un repartidor de pizzas per la vorera i a la cantonada t'hi trobes, va anar d'un segon que no... A vegades no és tant la velocitat a la que tu marquis que ha d'anar una via, sinó ser coherents amb que aquella via hi ha molt creuament i s'hauria d'endreçar. Sí que també em trobo per aquí al carrer Major, jo soc, bueno, tinc un comerç al carrer Major, és una plataforma única, tenim una velocitat màxima de 20 km per hora i no sempre es respecta.
Algun patinet hem vist per aquí baixar,
sí,
la velocitat.
Sí, sí, sí.
I cotxes,
i ciclistes. També al no tenir aparcaments, en un moment donat que algú ha de fer una càrrega i descàrrega d'aquelles urgents, i que sí que estem fent, doncs, aquesta revisió de la normativa i de les ordenances, però el que hem de fer és molta pedagogia, entendre que hem de conviure tots, perquè si la gent no som conscients de que segons per on no hauríem d'aparcar a la vorera perquè passarà una senyora gran, haurà de baixar de la vorera per poder continuar el seu camí, o que no has de portar uns auriculars quan estiguis anant amb el patinet perquè en un creuament no sentiràs venir el cotxe. Clar, és una mica... Tenim molts canvis, hem de conviure tots, però hem de formar-nos, hem de fer pedagogia i a totes les edats.
Es parla de pedagogia, però Pau, doncs, la coerció, al final, una ordenança també implica castigar, no?, en part.
Bé, nosaltres, de fet, el nostre missatge clau en tot el que es refereix a la mobilitat és que és evident que ja està havent uns canvis molt importants al món, canvis d'abast global, no?, sobre com ens desplacem les persones. I davant d'això és important que l'administració pública, i en aquest cas l'Ajuntament, sigui capaç de guiar aquesta transició cap a la mobilitat sostenible, és a dir, cap a utilitzar més el transport públic, cap a utilitzar més, doncs, vehicles com pot ser la bicicleta, que no contamina i al mateix temps és molt saludable, etc. No? És molt important que l'Ajuntament acompanyi en això. I quan diem acompanyi, nosaltres creiem fermament que és important aportar alternatives, és a dir, en el moment on traiem aparcaments, que és un dels elements que es va parlar ahir en dos moments diferents, doncs creiem que és important aportar aquestes alternatives. És a dir, què plantegem que faci la gent quan li diem no et moguis en vehicle privat? Perquè no li donem, diguem, traiem uns aparcaments d'un carrer, doncs nosaltres entenem que el que és important és oferir alternatives, tant sigui a través de transport públic intraurbà, és a dir, que la gent es pugui desplaçar molt més amb transport públic, perquè pot una persona gran, doncs, anar de Sant Feliu molt més fàcilment al CAP, per exemple, de Castellà, o anar... És a dir, creiem que és important anar per aquí, així com també aquell aparcament que potser serà dissuasori, que potser serà més a la perifèria de Castellà, que potser no invadirà tant el centre, però que pot aportar solucions per a la gent que sí o sí s'hagi de moure en vehicle privat, perquè o bé té qüestions de mobilitat reduïda, o bé ja, diguem-ne, viu fora del nucli urbà de Castellà, viu al balcó, viu a l'aire sol, o on sigui, per tal de que puguin la gent, per exemple, continuar consumint el comerç local, per tal de que Castellà continuï sent un poble viu, 100%. Per tant, sí, és a dir, tots aquests canvis és evident que impliquen un sacrifici i és important que l'administració hi sigui per aportar alternatives perquè sigui més fàcil per la gent fer aquesta transició, perquè no només siguin paraules, perquè sigui factible prendre la decisió d'optar per mesures més sostenibles com a ciutadà.
Potser és més de cara al pla de mobilitat, però recordo unes darreres enquestes que es van fer en el seu moment i que el ciutadà mig castellarenc li agradava anar amb cotxe tot arreu. Potser perquè hi havia unes facilitats d'aparcament, no ho sé, és a dir, per una tradició, pel que fos, la mentalitat aquesta de que potser, doncs, treballes a fora o... Bé, aquesta idea no de ciutat, diguem-ne, gran tipus Sabadell, que tens una miqueta, doncs mira, aquí vaig amb cotxe, aquí vaig caminant, aquí vaig amb autobús. Castellà potser això, clar, no té tanta ductilitat. I el tema aquest del vehicle privat, bé, no sé, doncs aquesta peça com... O la cosa ha anat a evolucionar perquè s'ha creat aquestes plataformes úniques, s'ha creat la zona més de pacificació del trànsit al centre...
Bé, això, com molt bé deia la Dolors, requereix de pedagogia i és veritat que ens hem trobat, no?, moltes vegades en situacions en les que En paràmetres de castellà, un ciutadà o ciutadana li sembla que estem molt lluny, i si va a Barcelona és capaç d'aparcar un quart d'hora, quan d'un extrem a l'altre de castellà, amb 10 minuts pas normal.
Sí, no, això, mira, us confessaré, hi ha gent que ve amb cotxe que aparcar els pedrissos sembla lluníssim. O sigui, si no aparques aquí darrere al carrer Calvari...
I si va a Sabadell o a Barcelona...
Estàs disposat a caminar més, no?
Sense problema. Per tant, és evident que també el Pau apuntava, no?, la possibilitat d'anar ampliant algun aparcament dissuasori a la perifèria, doncs també hauria de ser suficient com perquè aquesta pedagogia de saber que escolta'm, que caminar 2 minuts o 3 minuts per anar al lloc on volies des del lloc on has aparcat no és cap drama, això segurament requerirà d'això, de pedagogia i de temps per aconseguir-ho. En qualsevol cas, tant l'ordenança com el futur pla de mobilitat segur que girarà també entorn d'aquests eixos.
Jo crec que, a veure, que al castellarenc li agraden en cotxe, si em dius que fa anys que ho veies. A veure, també és veritat que fa anys poder anar fins a Sabadell t'havies d'esperar mitja hora perquè passés el transport públic. I ja on et deixava de Sabadell? Si et refereixes a com ens movem per dintre de castellà, crec que podem anar pràcticament a peu, pràcticament arreu. Mm. Però també és veritat que ara que hi ha que passen més sovint el transport públic, per mi, jo baixar a Sabadell o per anar fins a Barcelona prefereixo agafar el transport públic, i tant.
Sí, sí, de fet, totalment. Nosaltres, vaja, jo mateix, no? Vull dir, sóc un usuari del transport públic i ho sóc perquè en el meu cas, per exemple, doncs, per una qüestió d'una discapacitat visual, doncs no condueixo, no? I com jo, doncs moltes persones doncs no podran conduir, i per tant, en aquest sentit, hi ha hagut avenços importants. Tanmateix, sí que és veritat que a vegades parlant amb gent de Can Font o parlant amb gent d'urbanitzacions resulta molt, molt difícil poder-te moure en transport públic per accedir a castellà, no? I aquesta és una qüestió que hem d'adreçar. Per nosaltres és molt important que si parlem d'aquesta mobilitat sostenible, doncs ens mullem. I mullar-nos vol dir doncs, que probablement no haurem de deixar a la Generalitat, a TMB o entitats externes, diguem-ne, que regeixin absolutament com ha de ser el nostre transport públic. Probablement l'Ajuntament també haurem de dir alguna cosa. És a dir, nosaltres contemplem que hi pugui haver línies internes de poble, intraurbanes, que puguin facilitar més aquest accés. Probablement això haurà de ser una qüestió que haurem de tractar en els propers anys, perquè el que no veiem factible és demanar tant al ciutadà, però tampoc oferir aquestes alternatives, no? I per això estem molt contents de dues situacions doncs, que creiem que signifiquen un avenç. Primer, el compromís de l'equip de govern del 2021, al qual vam arribar amb Junts, no? De que un dels temes que es va pactar pels pressupostos del 2022 era que es poguessin incrementar les places d'aparcament. En aquest estil que dèiem abans amb en Joan, no? De dir, ostres, doncs probablement aparcament dissuasori, aparcament que faci factible podem arribar a castellà, consumir el comerç local, etc. No? I que els veïns, no, especialment aquells que tenen mobilitat reduïda, no tinguin tants problemes per aparcar. I en segon lloc, doncs, vaja, el ple d'ahir creiem que també significa un avenç. Perquè ahir va haver-hi un punt molt interessant que considero que és el diàleg que hi ha d'haver entre el criteri de l'accessibilitat i des d'un punt de vista de diversitat funcional i també el criteri de com fem aquesta transició. És a dir, quins han de ser els criteris i els paràmetres per fer aquesta transició a la sostenibilitat verda, diguem-ne, a la sostenibilitat en aquest sentit, no? I creiem que la línia va per aquí, la situació. Va per intentar trobar tots aquells llocs que ens permetin fer aparcament dissuasori i al mateix temps incrementar les opcions dels ciutadans. I, evidentment, seguir implementant criteris d'accessibilitat als carrers.
També és veritat que a castellà cada vegada hi ha persones grans que necessiten, no és el mateix jo que em puc plantar doncs, en 5 minuts al final dels pedrissos des del carrer Puig de la Creu.
Sabeu quina és l'edat mitjana d'un castellarenc?
60.
No, la mitjana, si sumem tot, 43 anys. I pujant, eh? Tu ets... No gosos preguntar l'edat.
Joan és el castellarenc mig.
Bueno, crec que faríem la mitjana aquí.
Tens més un. Bueno, que tens ja sàpiga un.
No, perquè el castellà en mig té 43 anys i viu en una llar amb gairebé 3 persones, dues sí, sí. I escaig.
Molt bé. Que... No, però és veritat que sí que de vegada hi ha gent més gran, sí. Poder anar d'un lloc a un altre has de facilitar-li.
Si us sembla, podem recuperar, per mi, o sigui, un punt que no va suscitar debat, però sí que és veritat que el debat ja venia d'un ple anterior, que és aquesta moció presentada per Esquerra. Em sembla que va ser la companya vostra, la Núria, qui la va defensar, que és el tema aquest de l'espionatge contra el moviment independentista català. Afegeixo un altre element, potser més que la pròpia moció per fer debat amb vosaltres, doncs que avui tot just em sembla que són 4 anys de la única moció de censura que ha prosperat, diguem-ne, a nivell espanyol i que va significar la presidència del govern per Pedro Sánchez i no, on algunes forces independentistes en un moment, doncs, justament abans del judici, diria, no? Previ al judici dels encausats per l'1 d'octubre, doncs van fer confiança al Pedro Sánchez i sembla ser que hem passat de votar, en aquest cas, un president, doncs, a demanar doncs, aquí doncs, la paraula caps, perdoneu, metafòricament parlant, per aquesta qüestió que es considera doncs, generalment, no, en un estat de dret, greu, no, el fet d'aquest espionatge, no sabem si dintre o fora de la llei. No sé, com a ponents de la moció, però més... no cal que parlem estrictament de la moció,
no,
sinó
però...
una miqueta d'aquest xup-xup.
Més que, demanar, generat, no? Més que demanar cap o responsabilitats i també aclariment de què està passant i com utilitzem les eines i com ens mirem els uns en els altres. Em semblaria molt bèstia que ara doncs el Joan m'agafés el mòbil i em mirés amb qui he estat conversant els últims minuts. I ja no et dic els últims minuts, perquè això és un continu. Clar, i no sabem quants hem estat escoltats. No podem saber on parem. Ara mateix, fa un moment, estàvem parlant fora del que és l'estudi de que ens escolten contínuament. Però clar, si no podem fer ja política amb una mica de seny, em sembla que bueno, estem... La democràcia està molt qüestionable en aquest moment.
Totalment, i de fet, vaja, des de Junts també vam donar suport a aquesta moció. De fet, curiosament vam presentar també una moció amb 2 dies de diferència i al final el que vam fer va ser unir esforços amb Esquerra, aportar algunes esmenes a aquella moció i per tant, doncs, veiem positivament que el nostre consistori s'hagi pogut posicionar també amb l'abstenció doncs, del PSC en aquest cas, no? En relació a aquesta qüestió que és tan greu, perquè no només estem... Això és la punta de l'iceberg. És a dir, estem parlant de 65 líders polítics i de la societat civil que han sigut espiats durant temps, alguns dels quals aquestes accions d'espionatge ja han sigut reconegudes per l'Estat. És a dir, que ja no estem parlant d'un cas hipotètic, no estem parlant de que ja hi ha hagut un reconeixement d'això. I tant és el cas que hi ha hagut algun cas d'espionatge sobre un advocat que representava, per exemple, a una causa contra l'independentisme no? algú i que per un cantó el mateix jutge estava jutjant aquell cas i per l'altre cantó estava autoritzant que s'espiés aquest advocat. No? És a dir, estem davant casos molt, molt greus, que vulneren el dret a la intimitat, el dret a la defensa, que vulneren, doncs, diguéssim, algunes de les qüestions més bàsiques del que sempre sentim, no? per les televisions espanyoles, no? Allò de l'estado de derecho. No? Doncs aquest estado de derecho tan bonic resulta que és bastant buit. Quan toquem a l'estat espanyol és molt buit,
no
hi és. No hi és.
L'abstenció de l'equip de govern, perquè entenc que aclarir els fets ens hauria d'interessar a tots. Una abstenció en què, bé, s'aprova la moció, però no... És com si... Bé...
Equidistància?
Sí, és com...
No,
bueno,
no,
també.
És evident que compartim la disconformitat en què aquestes qüestions facin una cosa tan essencial com és no vulnerar, no, el dret a la privacitat i a la comunicació. Doncs és evident que no ens agrada. L'abstenció té una explicació molt, molt senzilla, que evidentment no som ingenus i en totes aquestes mocions hi ha un caire partidista, i això és evident. No es presenten gratuïtament aquestes qüestions i, per tant, nosaltres que compartim l'esperit, la nostra obligació és no impedir que aquesta moció prosperi. I, per tant, fent aquesta votació, el que vam permetre és que la moció es pugui aprovar. I com que no compartíem al 100% el redactat, doncs tenim la possibilitat de fer aquest vot que inclou les dues vessants, no? L'estar d'acord en que això és inadmissible i, per altra banda, doncs que el redactat no s'ajusta a com ho hauríem fet nosaltres.
No, no recordo haver rebut cap esmena en el redactat.
No. Nosaltres, reitero, eren dues mocions, i a més ho ha explicat el Pau, que s'unien per demanar aquestes qüestions i amb total honestedat, podríem haver, si ens semblés que el redactat o l'esperit, en aquest cas, que compartim, no hagués sigut l'adequat, doncs hi haguéssim votat en contra. Per tant, no és una qüestió que entenguem que des d'un punt de vista municipal tinguem massa més a dir. Per tant, si els grups ponents volen posar èmfasi en una qüestió que a nosaltres no ens sembla la més prioritària, doncs tenim la possibilitat d'abstenir-nos.
Sí, sí, sí.
Vaja, jo abans he dit, no, que es va poder provar gràcies a l'abstenció, perquè, clar, venim d'una altra situació fa pocs mesos on sí que el PSC va votar en contra de la moció per esclarir els fets del 17 d'agost dels atemptats terroristes a Barcelona, i per tant entenem que és un progrés. Sí que ens agradaria que hi hagués un progrés,
jo el progrés
en contingut.
L'abstenció ja l'havíem rebut en
ja
alguna ocasió,
rebut, ja
quan parlàvem d'amnistia, etc. I clar, a mi m'agradaria que hi hagués un canvi, perquè és un tema molt important.
No, però és cert que vaja, que creiem nosaltres que és una qüestió de drets fonamentals i que ens agradaria molt poder compartir, evidentment, aquesta, ja no només el vot, sinó que el postulat, no? I poder arribar a acords en relació al contingut.
És que potser el tema partidisme ja no és tant dels que estàvem presentant aquesta moció, que anàvem al que diem, no? El dret a la intimitat, a no ser espiats. Crec que és més el partidisme de qui vol mantenir, doncs, una línia lligada amb el partit que sí que va ordenar, doncs, aquestes escoltes. Clar, potser. Però bueno, és això, és un debat.
En tot cas, si entrem un detall i una mica aixequem el vol del ple, un dels acords d'aquesta moció crec que és demanar una comissió d'investigació, que diria que PP i PSOE han dit que... Diria que ja han dit que no, no sé, ara potser parlo de memòria.
Han dit,
no sé,
han dit si que no, de tornar, moment...
Exacte, esperem. No sé si es pot tornar a replantejar, perquè seria l'única... Entenc que seria l'única manera, en tot cas, en comissió o en seu parlamentària, doncs, que hi hagi uns testimonis, i hi hagi, doncs, aquesta clàssica comissió que estem acostumats a veure, on es conviden a, no sé si dir-li, testimonis o persones que puguin tenir alguna cosa a dir, i allà, doncs, se'ls sotmet a un seri interrogatori perquè donin explicacions.
Si em permeteu, aquí ve la importància del que és un ajuntament i el que pot ser un ajuntament. A vegades ja hem tingut discrepàncies en plens municipals de que un ajuntament no hauria de debatre, diguem-ne, sobre temes d'abast nacional, sobre temes de drets fonamentals. Hi ha hagut, a vegades se'ns ha dit això, no?, des de l'equip de govern, i nosaltres creiem que precisament si molts ajuntaments, si molts governs socialistes a nivell municipal es decantessin per aquesta defensa, que el PSC l'ha feta sense dir res, una mica amb l'abstenció, però que no l'ha dita i no l'ha expressada, doncs probablement si aconseguíssim que molts ajuntaments es decantessin en aquest sentit, probablement aquí hi hauria molta més pressió, no?, a aquells que des de la alta política, les altres esferes, es miren aquesta qüestió com una qüestió estratègica per l'Estat, per la pàtria, no? És a dir, malauradament estem en un país on s'ha justificat sovint la vulneració de drets fonamentals en base a un ideal nacionalista, i a vegades els que ens diuen nacionalistes som uns altres, però els nacionalistes de, diguem-ne, de soca-rel són precisament els que amaguen rere aquest ideal de pàtria una qüestió de drets fonamentals, no? I ens agradaria veure progrés en aquest sentit, però vaja.
Sí, no, de fet, una cosa, si no hi hagués hagut cap depuració a nivell del TNI o a nivell dels responsables que haguessin ordenat aquestes escoltes, doncs és evident que de fet hi ha hagut una comissió de secrets en la que els representants dels partits doncs, hi han pogut estar i hi han hagut uns canvis, crec que rellevants, i entre d'altres entenc que el president del govern també va ser una de les persones a qui es va espiar. Per tant, és evident que hi ha necessitat de depuració, algunes ja s'han fet i entenc que d'altres doncs, vindran després. I poca cosa entenc que podem fer amb un posicionament que, repeteixo, ha permès que aquesta moció s'aprovés.
Mm-hmm. I pel que fa, parlar de posicionament, pel que fa al posicionament, per exemple, d'Esquerra, amb aquest suport que ara està una mica emprenyat, no? Amb el govern central, diguem-ne, ara ho està passant, no? Les està passant magres, no? El govern central, justament arran d'aquesta qüestió. Penseu que això pot afectar la governabilitat? Ens podem trobar amb un avançament electoral o vindran les municipals i prou?
No, vindran les municipals.
Aguantarà?
I tant.
Vaja, jo...
Però sense el suport d'Esquerra?
Jo penso, francament, que el govern central no les està passant magres. Que les passés magres
home,
seria...
Home, doncs que jo sàpiga, va aconseguir algunes aprovacions sí. Per xiripa, que es diu, eh?
Sí, sí, no, bueno, però precisament les està aconseguint.
Mirant fent equilibris.
Però precisament les està aconseguint, no? Passar-les magres vol dir un bloqueig institucional, vol dir... Seria, per exemple, si les forces independentistes al Congrés dels Diputats diem, doncs, no cedirem més vots fins que hi hagi unes qüestions que són fonamentals i drets fonamentals que es respectin. La nostra opinió és aquesta. Pensem que això sí que seria realment posicionar el pes democràtic del poble de Catalunya a favor de progrés real, i no el que a vegades, malauradament, perquè és que no ho dic jo, ho va dir el Pedro Sánchez, gracias, senyor Rufián, por garantizar la investidura a cambio de nada. I dius, home, doncs potser aquí hi ha d'haver un canvi de xip, i no em refereixo tant a Esquerra, perquè a vegades sembla que sigui com el fet de que es faci això, és a dir, no sé, jo vinc d'una tradició política que antigament també permetia la governabilitat de forma constant a l'estat espanyol, no? Per mi el que és rellevant en política és què aconsegueixes a canvi de donar un suport. I el que creiem des de Junts és que el que hem d'esperar que s'aconsegueixi a canvi d'un suport que permet la governabilitat d'Espanya, que és aquest país que està permetent tot això, és que com a mínim totes aquestes hostilitats parin. I que a partir d'aquí tot sigui construir. Però clar, aquest discurs només s'aguanta si hi ha un rèdit real pel poble de Catalunya. I és el que demanem nosaltres.
Dolors? Com veus aquest plantejament? Tu has dit veus que aguantarà.
Jo crec que aguantarà. A veure, la veritat és que no tenen... A no ser que els hi facin una moció de censura i que prosperi, que els altres apretin molt, jo crec que aniran fent equilibris. I clar, sí, quan estàs davant d'una moció o estàs amb alguna discussió o un projecte de llei, suposo que tothom espera trobar un retorn. I en el cas d'Esquerra, doncs, també a nivell del Congreso, doncs, quan fa les seves aportacions espera trobar un retorn. Ara que et troba després, moltes vegades pues, són frustracions, però així anem coneixent també. Anem coneixent què podem esperar-nos.
Anem de cara a l'estiu, un estiu en guerra. O sigui, també avui ha estat notícia... Doncs justament el Congrés que es perllonga, no es mantenen aquests descomptes en la benzina i altres mesures una miqueta doncs, per suportar doncs, aquesta situació d'inestabilitat que porta aquest escenari de guerra ucraïna. En tot cas, és que clar, o sigui, pandèmia, postpandèmia... Ara una guerra. Penseu que això s'acabarà notant en la política local? Entenc que totes aquestes pujades del preu de l'energia, tot això, al final, clar, el propi IPC, que diria que crec que es va fer una previsió en el pressupost del 22 d'un 4%, i ara ja estem parlant del 8%, clar, tot això al final desquadra molt i pot afectar a l'hora, per exemple, doncs, de les polítiques fins i tot socials, no? Perquè si has de pagar més xecs en temes de facturació, doncs clar, tot això està repercutint. Aquest escenari, realment, el veieu des de l'administració local?
Oh, i tant, és evident que qualsevol qüestió que afecta a la macroeconomia té una derivada microeconòmica i en el nostre territori. El que deies, el pressupost o la partida pressupostària dedicada al cost de l'energia, doncs és evident que hi haurà un desfasament important i que haurem de fer alguna modificació de crèdit segurament a final d'any, quan tinguem ja la previsió de tancament, perquè segurament pot desquadrar i no de 3.000 euros, sinó d'algunes desenes de milers d'euros, per no dir algun centenar de milers. Per tant, és evident que el que ens preocupa, per sobre de tot, és que s'acabi aquesta guerra injusta i vaja, aquest és el primer pensament. Diguem que les derivades serien secundàries, però pel que s'està veient, no?, aquests silencis durant una temporada de Rússia, que semblava, no?, que Ucraïna, doncs, s'havia fet forta, han donat ara pas a un silenci més rellevant, no?, d'Ucraïna. Això vol dir que realment sí que el setge està sent molt rellevant, i això és el que veritablement ens ha de preocupar. Les derivades, doncs, ja haurem de fer de més i de menys, i ja haurem d'establir mecanismes, com dèiem. Doncs s'ha prorrogat al Congreso, doncs, aquesta possibilitat de que els subministraments, doncs, no s'enfilin tant, però és evident, està afectant a tot el món, i nosaltres com a municipi o com a país no som els més damnificats.
Mm-hmm. Bé, sí. És a dir, és evident que la situació de guerra, d'agressió de Rússia, de la Federació Russa contra Ucraïna, està sacsejant fortament la política, la societat i l'economia europees. I en aquest sentit és evident que també la repercussió d'aquest conflicte, d'aquesta guerra, no només és psicològica, emocional per a moltes persones, sinó que a més està tenint un impacte molt clar i molt vívid, malauradament, sobre l'economia. I en aquest sentit sí que hi ha hagut mesures per pal·liar això, sobretot orientades a ajudar a Ucraïna, però no només, és a dir, també hi ha hagut, com comentava en Joan abans, doncs també hi ha hagut mesures des d'un punt de vista del Congrés dels Diputats i tal, de cara als preus de la benzina, però bàsicament a mi m'agradaria veure que això ens influeixi més aquí a Castellà en el sentit següent. Vull dir, la situació que estem vivint, que suma aquesta situació de conflicte a Ucraïna, que suma la crisi que s'ha viscut arrel de la pandèmia, etc., ha causat, doncs, molts problemes a moltes famílies. I malauradament veiem com la pressió fiscal segueix pujant, per exemple, no? Sí que és veritat que hi ha hagut un increment en política social, que és important, però a Castellà ens trobem en una situació on, de forma sistemàtica, el govern municipal no és capaç de gestionar tots els diners que sí que recapta, amb impostos i amb taxes. Què vol dir això? Que, doncs, que tenim cada any un superàvit, que està molt bé perquè tenim els comptes sanejats, però per l'altre cantó aquest superàvit, en condicions de normalitat, acabaria anant a l'Estat, acabaria anant a Madrid. Ara mateix no és el cas, perquè per sort hi ha una suspensió del que se'n diu la llei de la despesa. Però normalment aquests diners anirien a Madrid, i per tant sumarien el dèficit fiscal. Doncs vaja, nosaltres creiem que a partir d'aquest exercici, perquè l'any que ve, malauradament, segurament no tindrem aquesta llei de la despesa suspesa, a partir d'aquest exercici, tots aquells diners que no siguem capaços de gestionar com a ajuntament se'ls acabaran portant a Madrid, i és molt important que no demanem als castellarencs més diners dels que poden donar, bonament, per la seva situació econòmica. I és molt important que, per tant, tota aquesta situació que està passant econòmicament siguem capaços de portar-la al poble també potser una mica amb una fiscalitat més a l'altura de la situació en la que estem, i també amb les polítiques socials que s'estan portant a terme, que estan ajudant a moltes famílies, evidentment.
De fet, Dolors, em sembla que una de les intervencions del ple d'ahir teva va discrepar de la modificació de crèdit que es portava ahir per part de l'equip de govern, que em sembla que era d'exterminar, no sé si es diu, liquidar un préstec. Liquidar, no?
Sí. Sí, la veritat és que...
Que justament pel tema aquest de la llei de... Bueno, que es permet la regla de la despesa, doncs, disposar d'un líquid.
Sí, 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 però clar, tenim tanta liquiditat que jo m'esperava més accions que es veiessin, accions a nivell, doncs, si fa 4 dies dèiem que podíem contractar més espectacles a nivell de cultura, de fet s'ampliava una part per per contractar de cara a la Festa Major Més Cultura? Per què no podem contractar persones expertes que ens diguin com hem de canviar la manera de gestionar els equipaments esportius, per el que tu deies, doncs, la factura de manteniment, la factura d'energies, que en molts espais encara no estem utilitzant aquelles plaques solars, aquelles plaques fotovoltaiques, o que bé tenim la calefacció engegada en ple mes de maig amb les finestres obertes. O sigui, s'hauria de fer un estudi energètic a nivell de Castellà i plantejar-nos cap a on anem. Estem depenent molt del preu de l'electricitat que ens ve donat per al preu del gas, però no estem preparats per fer una desconnexió perquè no tenim unes renovables ben a l'abast de tothom. I també tornem al mateix. Clar, no és fàcil perquè les renovables no les podem emmagatzemar. Sí que les podríem emmagatzemar, però les bateries per tenir una fotovoltaica que et permetin a la nit tenir, doncs, aquelles bombetes enceses, doncs, valen uns calés, són enormes, i és tot un tema cultural, però que hem de canviar la manera de consumir. I el que parlàvem, es notarà, doncs, clar que es notarà, ja ho estem notant. Ens puja un 8% l'IBI i ens pugen els lloguers dels locals comercials. Aquí al carrer Major acaba de tancar un, no sé quin és el motiu, però, clar, mantenir els lloguers necessites que hi hagi molt consum, que t'hi entrin clients per la porta, i no és fàcil, i no és fàcil. I a nivell d'ajudes, doncs hi ha negocis que han obert no fa ni mig any, els hi arriben unes factures de deixalles que déu-n'hi-do, i no sempre corresponen al volum de deixalla que està produint aquell negoci. Si no fem una fiscalitat que sigui progressiva, ens trobem amb això, amb futurs insostenibles per als projectes o per als nous emprenedors, i han de tancar. Llavors, es nota, clar que es nota, i tant de bo s'acabi la guerra, però no tornarem a reduir els preus de segons què. Ens acostumarem a pagar 2 euros al litre de benzina i trigarem molt a que retornis el preu que teníem.
Hi ha inèrcies com la famosa irrupció de l'euro, que no, això tal, i al final aquell famós, no?, del cafè un euro, no?
Sí, sí.
Doncs allò s'hi va quedar, no? Queden 2 minutets, ja per encetar i acabar el debat d'avui, i volia fer una passadeta ràpida per un esdeveniment que va ser bastant potent el cap de setmana passat, i si més no una pincellada, que és la marató inclusiva de Suma. No sé fins a quin punt vau estar al cas d'aquest esdeveniment, però en tot cas, bé, una miqueta estem ja en el tercer any que se celebra, i bueno, el balanç dels organitzadors, doncs, és positiu. Es parla d'unes xifres d'unes 3.500 persones, però a vegades, bueno, organitzar esdeveniments cada vegada també són més costosos, i per tant, bueno, el tema aquest de les maratons arriba a un punt que hi ha el risc de morir d'èxit, no? Perquè al final has de recaptar diners, perquè la voluntat de la marató no és muntar un gran esdeveniment i que et quedi molt bé, sinó muntar un esdeveniment que et proporcioni uns diners, perquè teòricament els has de fer servir per l'objecte, per la, no? Pel qual ha nascut, no?
Bé, no, sí.
Molt ràpid.
Vam disfrutar, no?, cap de setmana, la possibilitat de veure, doncs, no?, a grups que són, doncs, de primera línia, però justament per l'objecte, no?, de la marató, el fet que passessin 3.500 persones ajuda a visibilitzar, doncs, aquesta necessitat, i no hem de perdre de vista quin és el motiu pel qual s'organitza la marató, que és aquesta mancança evident i manifesta, doncs, de que el decret d'inclusió no s'està aplicant en lloc, i per tant esperem que la marató pugui derivar, no?, en una recerca de recursos per altres qüestions que complementin les primàries, però entenem que hauria de desaparèixer com a mínim l'objectiu fundacional i que servís per complementar i per fer més qüestions.
Per mi, especialment interessant l'acte d'inici de tota aquesta marató del dijous.
Sí, la xerrada.
La xerrada va ser molt, molt, molt interessant, la posada en escena també molt, molt
sentiment. I la Mònica Terribas, molt de Mònica Terribas.
Molt, molt, sí, sí.
O sigui, repartint, sí, com era un clàssic, així. Total. Em fa recordar alguns,
sí,
moments.
Per mi, felicitats per aquesta iniciativa, i tant de bo poguéssim posar més recursos també des del que és el mateix Ajuntament.
Una paraula final, Pau, si vols.
Sí, no, i tant.
Jo són les 9 tocades.
No, no. A veure, jo estic molt orgullós i molt content de veure que a Castellà siguem capaços, a través de Suma, doncs, d'organitzar una marató com la que se va organitzar, amb un acte inicial, com deia la Dolors, com el que es va organitzar, penso que la mobilització que està aconseguint tot això no té precedents gairebé enlloc, no? I vaja, no enlloc que jo conegui. I de fet ja em consta, perquè el meu germà, per exemple, està posat en tema d'AFES a Sabadell i això, que també volen portar suma d'altres llocs, eh? Vull dir
no,
que
ja... aquí vam rebre voluntaris
correcte,
de, fora
correcte,
de, castellà,
de fora de castellà,
que venien d'altres punts.
I... Absolutament, i això és perquè realment aquest clam a favor de la inclusió feia falta. I hi ha hagut una mobilització, una revolució entre professionals del sector, pares, mares... persones pròpiament, no? Dins d'aquest aspecte de diversitat funcional, doncs que també han volgut parlar i han volgut ser-hi, doncs que estan fent que que no tingui aturador. Jo potser només afegir això, el decret d'inclusió és un decret que es va aprovar en el seu moment al govern de Junts pel Sí amb el president Puigdemont i la consellera Ponsatí al capdavant. És un decret que va superar moltes barreres a nivell polític, perquè va aconseguir crear un consens dins la pròpia comunitat educativa. I és important que agafem aquest fil. És a dir, m'agradaria que... I això m'agrada molt del Suma't, també, que és que realment sumen, no? És una qüestió de sumar per fer que puguem agafar aquest fil altre cop. Aquest any tenim pressupost com per poder...
Hem d'anar tancant,
anar avançant, correcte. I és important que aquest pressupost arribi i hem de ser-hi també des de les institucions.
Tant de bo sigui així, però Suma't doncs, ja està preparant la propera marató.
És que toca posar les piles ja.
Sí, sí.
Molt bé, moltes gràcies als tres, també al nostre company Adrià Tirado de les Vies del So i a la nostra audiència, com sempre. Molt bona nit.
Bona nit.
Bona nit a tothom.